els haredim són també anomenats ultraortodoxos o ortodoxos tradicionals, també anomenats eterns estudiants, perquè els homes es passen gairebé tota la seva vida estudiant, i és una comunitat que als anys 80 era només el 4% a Israel i ara són ja l'11%. A Jerusalem, que és on més es nota el pes de la religió, són el 25% dels seus gairebé 800.000 habitants, deixant de banda els 280.000 palestins. I, per tant, és una comunitat que creix moltíssim i diuen, segons els analistes, que d'aquí 30 anys el 80% de la població escolar serà bé o haredi, ultraortodoxa, o àrab. I d'altres estudis diuen que és una població que es dobla cada 16 anys. Una població que, a més, els nois no acostumen a anar al servei militar, que és obligatori per a la resta de joves israelians.
També que em deies que sobre això hi haurà canvis.
Bé, fa 10 dies el Tribunal Suprem d'Israel ha tombat l'anomenada llei tal. La llei tal eximeix els joves haredim d'anar al servei militar. És una llei que està en funcionament des de fa 10 anys, però que està connectada directament amb un edicte que en el seu moment va signar David Ben-Gurion. Per tant, són nois que no ajuden a la defensa del país, que és un fet fonamental a Israel, i tampoc ajuden en el desenvolupament de l'economia, perquè al voltant del 60% dels homes i joves haredim no treballen. I això són dades del Banc d'Israel.
Estudies o treballes? Estudien.
Estudien. I les que surten a treballar també fora de casa acostumen a ser les dones. De fet, són gairebé el 60% de les dones haredim les que treballen, que acostumen a treballar en llocs que no són massa ben retribuïts, però que ajuden una mica a la família, perquè hi ha una mitjana de 7,7 fills.
Ja expliques, avises, que el llibre no és cap estudi sociològic, sinó el resultat de 2 anys d'entrevistes, d'escoltar, preguntar i intentar entendre aquesta situació, aquest fenomen, aquesta peculiaritat. Presenta'ns aquestes 4 dones amb qui vas parlar, la Raquel, la Judit, la Jana i la Sara.
Són dues dones que entren, convertides, que són les dues orgulloses, que és el cas de la Raquel, nascuda a Madrid fa gairebé 60 anys, i la Jana, que va néixer a Barcelona fa 64 anys, i són dones orgulloses de ser on són. I, per una altra banda, són dues dones israelianes nascudes amb l'ambient haredi, que un bon dia, en èpoques diferents, van marxar de la comunitat perquè se sentien asfixiades. Llavors són 4 històries molt diferents, però que s'entrecreuen, i a partir d'aquestes històries tan personals, doncs es parlen de... Jo intento donar les claus per entendre aquesta societat, i per tant parlo dels autobusos segregats, es parla també del bany de purificació, que el qual està obligat a anar tota la dona un cop acaba la menstruació. Durant 15 dies la dona és impura, durant la setmana de la menstruació i una setmana després, per tant ha d'anar aquest bany ritual si vol tenir relacions amb el seu marit. Parlo de la separació de gèneres i tot això, des de ben petits, nens i nenes estan separats, del paper fonamental d'una intermediària, que és la que regla els matrimonis, i tot això va sortint...
I del forat del llençol, parles.
I bueno, això és un bloc, i podem parlar si vols, perquè hi ha gent que... Molta gent m'ha dit que és una llegenda, però en el cas de Sara, una de les protagonistes, una de les asfixiades, que és la noia que és la portada del llibre, doncs ella va néixer en una comunitat molt, molt, molt radical. És a dir, el tema ultraortodox és una comunitat, és una gran cultura que té moltes subcultures. I aquestes subcultures estan relacionades entre elles, però de vegades són diferents i de vegades estan enfrontades. Totes segueixen un camí religiós, però posen l'accent en un aspecte molt determinat de la religió. Sara, concretament, va néixer en una comunitat que no podia mirar els homes, que no podia mirar ni els seus propis oncles. Era una divisió total, hi ha una radicalització fins i tot en els petits detalls de la vida. Ella parla, va fer un blog, en secret, per suposat, quan estava dins de la comunitat, que es deia un llençol, un forat al llençol. Però jo parlant amb d'altres dones haredim, elles deien que no existia.